Són les 11. El 19 de desembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Dilluns s'entreguen les creus de Sant Jordi a 20 persones. Tres d'elles, una metgessa, una matemàtica i una pallassa, seran amb nosaltres d'aquí pocs minuts. Compartirem l'honor d'escoltar-les. És dijous i tenim projecció de cine amb Àlex Gorina. Avui vindrà a parlar-nos inspirat per una pel·lícula que s'estrena demà i que és molt escaient per aquesta època de l'any. I des d'una illa molt bonica ens està escoltant l'oient misteriosa d'avui, una persona tan particular que té un rècord Guinness. Abans de la mitjanit sabrem qui és i quina és aquesta gesta també que li ha suposat aparèixer al llibre dels rècords. Som-hi, que tenim 58 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a l'última hora del dia amb les notícies concentrades gràcies a la feina del sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Comencem amb una informació que hem conegut fa poca estona. Pedro Sánchez descarta rotundament presentar-se a la qüestió de confiança que li exigeix Junts per continuar donant suport al govern.
Ho ha dit el president espanyol fa uns minuts a la sortida del Consell Europeu.
La moción de confianza es una prerrogativa del presidente del gobierno, o de la presidencia del gobierno, para ser más exactos, previa deliberación del Consejo de Ministros y Ministras. Y ambos partidos que sustentamos al gobierno de coalición progresista, ya cuando se planteó esta cuestión hace ya semanas, pues hemos dicho que, por supuesto, no vemos la necesidad de someternos a una moción de confianza.
Sánchez ha evitat concretar si es reunirà amb Puigdemont, aprofitant que és a Brussel·les. També ha refusat criticar Junts, que avui s'ha unit al PNB, el PP i Vox, per fer caure l'impost a les energètiques. Ha tret ferro a aquest revés i s'ha avantat del paquet fiscal que sí que ha pogut aprovar. Diu que suarà la samarreta per salvar aquest impost i també els pressupostos de l'any que ve.
Pere Aragonès va ser espiat amb el programa Pegasus sense autorització judicial durant l'any 2018, segons l'informe pericial elaborat pels Mossos que ha avançat al digital diario.es i ha confirmat Catalunya Ràdio.
Segons fonts jurídiques, l'autorització del Tribunal Suprem perquè el CNI espiés l'expresident de la Generalitat no va arribar fins al juliol del 2019 i es va allargar fins al març del 2020. En paral·lel, el jutjat de Barcelona que investiga aquest cas d'espionatge a l'independentisme català Pegasus ha demanat a les autoritats de Luxemburg la informació fiscal i bancària de l'empresa israeliana NSO, propietària del programari. El jutge que instrueix la querella presentada pels exdiputats de la CUP, Carles Riera, Albert Botran i David Fernández, ha pres la decisió després que la Fiscalia hagi avalat aquestes investigacions internacionals.
D'un mòbil punxat a un que se li va fent neteja periòdicament, la Fiscalia General de l'Estat ha confirmat l'esborrament periòdic de dades del mòbil del fiscal general Álvaro García Ortiz, invocant raons de seguretat.
Fons del Ministeri Públic asseguren que les instruccions sobre protecció de dades en l'àmbit fiscal obliguen a limitar-ne el termini de conservació. Tot plegat quan s'ha filtrat un informe de la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem que indica que després d'escorcollar el mòbil del fiscal general per ordre judicial no hi han trobat cap missatge. Recordem que el Suprem investiga Álvaro García per presumpta revelació de secrets en la causa per frau fiscal contra la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
La justícia francesa condemna a 20 anys de presó Dominique Pellicot.
És el principal culpable de violar la seva dona, sedar-la i oferir-la a altres homes. Les penes per la resta de 50 condemnats són inferiors. Gisèle Pellicot està satisfeta d'haver posat llum als abusos contra les dones.
He volgut obrir les portes de la sala, que la societat pogués seguir els debats que s'hi tenien, i mai he lamentat haver pres aquesta decisió. Tinc confiança ara en la nostra capacitat d'agafar col·lectivament un futur en què tots, homes i dones, puguem viure en harmonia, respecte i comprensió.
Dans le respect et la compréhension mutuelle.
A punt de...
L'advocada Maria José Varela diu que la sentència representa un precedent històric, però lamenta la ferida oberta que deixen aquest tipus d'agressions a les víctimes i la possibilitat que Gisèle Pellicot es pugui trobar amb alguns condemnats. Ho ha dit al programa Les dones i els dies.
La dona tindrà aquesta ferida dintre seu, és que és una situació realment gravíssima. És veritat que, a més, molts són d'un entorn geogràfic molt proper i, per tant, és probable que al llarg de la seva vida pugui coincidir i això encara incrementarà més el seu patiment, no?
A punt de tancar un altre espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona, en aquest cas la llibreria Sant Jordi del carrer Ferran.
El propietari va morir fa una setmana i la família s'ha de desfer de les existències perquè se'ls acaba el lloguer al febrer i no poden renovar-lo. I avui, un dia més, s'han tornat a veure cues després que corregués la veu que tancaria. Ho ha pogut comprovar Pepa Espitarte.
El carrer Ferran s'omple de veïns i coneguts per segon dia per acomiadar un dels pocs establiments emblemàtics que hi queden. Entre mostres de condol i cues que arriben a superar l'hora, els familiars estan sorpresos per la resposta. Ho explica Cristina Riera, vídua del propietari a Catalunya Ràdio.
El contracte de lloguer acaba al febrer, llavors no ens estan donant opció de continuïtat la propietat. Tota la ciutadania ens està demanant que, sisplau, es quedi en aquest carrer, que és un carrer que està sent destrossat els últims anys. Està sent molt, molt emocionant. Ens expliquen mil històries de les grans converses que tenien amb el Josep.
Els veïns, que se n'han assabentat per un missatge que ha circulat per les xarxes socials, estan preocupats pel futur de l'espai i del carrer.
La façana i tot això és com molt d'aquí, no? I de cop que ho treguin i fiquin alguna cosa, no sé, més comercial, pues, fa llàstima.
Quan ha sortit la informació, la gent ve, sí, participa, no, s'implica. Penso que és molt important. Sí,
sí. També hi havia una farmàcia meravellosa. També vam venir especialment a fer el comiat. Ens canvien la ciutat a poc a poc.
La família està en contacte amb l'Ajuntament per donar continuïtat al projecte en un altre espai de la ciutat, ja que al carrer Ferran no els hi renoven el contracte.
I aquest ritme ens indica que ha arribat a l'estudi en David Oac. Bona nit, David.
Bona nit, Manel.
I el ritme del futbol, que no s'atura. Aquest cap de setmana tindrem l'última jornada del 2024 a Primera Divisió.
Serà la 18a, és a dir, la penúltima de la primera volta ja. I el Girona, que l'encetarà demà mateix rebent el Valladolid a casa, Montilivi. Els castellans són el penúltim classificat a primera, per tant, en teoria, rival propici perquè el Girona refaci una mica de l'última decepció a Mallorca. Ara l'equip gironí és a 5 punts de les places europees i el seu entrenador, Michel Sánchez, sí que ha recalcat que si volen assolir aquest objectiu d'entrar novament a Europa l'any vinent, doncs hauran de millorar i força.
El partit de l'altre dia em va deixar molt preocupat, que hem de jugar amb més agressivitat en les dues àrees. La connexió entre jugadors no està el millor moment que jo voldria i moltes vegades no hem donat la nostra millor versió. Hem de millorar.
Per a Michel, bones notícies, va recuperant jugadors. Demà tindrà disponibles ja Creixi i Ángel Herrera, però això sí, perd Oriol Romeu, que està sancionat per un partit per acumulació de targetes grogues. Dissabte, partit d'alta volada Barça-Atlètic de Madrid amb el lideratge en joc. Tots dos tenen 38 punts al capdamunt de la classificació i el davanter blaugrana Ferran Torres, en aquest sentit, li ha donat doncs màxima transcendència a l'enfrontament. Són declaracions de Ferran Torres a TV3.
Estem pràcticament en l'equador de la Lliga i són tres punts que ens poden donar molta confiança per anar al paró de Nadal líders i amb un col sobre la taula, que és guanyar a l'Atlètic de Madrid. Però això no n'hi ha que ficar-se més pressió de la que hi ha.
Recordem que no hi haurà la Mínia Mal, que està lesionat al turmell, i precisament Ferran Torres és qui té més números de substituir-lo a l'11 titular de Hansi Flick, que s'ho tornarà a mirar des de la graderia, complirà el segon dels dos partits de sanció. Per tant, Marcus Sorg, el seu segon, serà novament a la banqueta.
Molt bé, doncs a veure qui acaba l'any en primera posició. I l'Uni Girona, que s'ha classificat per als vuitens de final de l'Eurocopa femenina de bàsquet.
S'hi enfrontarà el PEX hongarès la segona setmana de gener. Serà en una eliminatòria novament d'anada i tornada que començarà el 9 de gener a Hongria. El duel de tornada avui dels setzents de final, aquest vespre a Fontejau, les gironines han superat el Campobasso italià per 82-71. Són 11 punts de renda en aquesta tornada que s'han afegit als dos que ja tenia l'Uni al seu favor del partit d'anada. El conjunt de Roberto Íñiguez ha començat força malament, 1-11 de parcial inicial, però s'ha sabut refer i fins i tot ha arribat a dominar de 20 punts. La base de l'Uni, Marta Canella, considera en aquest sentit que el factor pista ha estat decisiu.
Tenemos en cuenta el factor Fontejau, creo que ha sido diferencial siempre en todos los partidos que hemos jugado esta temporada y bueno, pues a la vista está, ¿no? Sobre todo en Eurocup, fuera y en casa, con el mismo equipo, se ha visto la diferencia.
I avui s'ha presentat a Madrid el recorregut de la propera edició de la Volta Ciclista a Espanya.
Sí, i t'ho explico perquè hi haurà marcat protagonisme català. Inicialment, tres etapes pel Piemont italià, per tant, la Volta a Espanya que comença fora de territori estatal, i aleshores la Volta passarà per la quarta etapa per França, per venir cap a Catalunya, on hi haurà tres etapes. S'ha confirmat, de fet, el que havia avançat aquesta emissora. La cinquena jornada serà una contrarrellotge amb sortida i arribada a Figueres, de 20 quilòmetres aproximadament, i amb la novetat que serà per equips. L'alcalde figuerenc, Jordi Masquef, que era la presentació de la Vuelta, n'ha donat més detalls.
El que intentarem és que surti del Parc de les Aigües, al bell mig de la ciutat, i acabi també al bell mig de la ciutat per fer-ne participar la ciutadania, que és l'important.
L'endemà, el dijous 28 d'agost, la sisena etapa sortirà d'Olot i acabarà a Andorra, al Coll de Pal, passant abans per la collada de Santigosa i la de Toses, i la setena etapa sortirà d'Andorra i entrarà novament a Catalunya per la Seu d'Urgell per passar aleshores al Port del Cantó, des d'on es dirigirà ja cap al nord de l'Aragó amb el final a Sarlé.
Molt bé, David, doncs moltes gràcies, fins demà, i nosaltres fem ara una pausa i a la tornada de la publicitat ja se m'està omplint l'estudi de creus de Sant Jordi. En tenim moltes avui.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Trans.
Saps per què els experts recomanen comprar els mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar els mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Enen?
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Convertim l'altre barri en un temple de la ruta del bacalao amb l'escriptora Laia Vinyes, que acaba de publicar Aquí baix.
Cada dia me dono més compte de tot lo que no podré llegir o de tot lo que no podré aprendre a través dels llibres, que és una cosa que m'encanta moltíssim.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Tio. Nadal és caga, tio. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Caga, turró.
L'esport català en València és la nova campanya que impulsa el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la Creu Roja, es vol ajudar els afectats per les inundacions de la devastadora Dana que va colpir greument diverses zones del País Valencià i va ocasionar una enorme quantitat de danys, tant materials com humans. Els serveis d'emergència continuen fent centenars de tasques i milers de ciutadans han hagut d'abandonar casa seva. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ho té clar.
Teníem clar que el món de l'esport havien de sumar per ajudar la gent de València. I fer-ho de la mà d'una institució de referència com és la Creu Roja, que és sinònim d'eficiència, rapidesa i confiança, ens dona plenes garanties. I tu, t'hi sumes?
Fins al 31 de desembre, fes un donatiu a la pàgina web d'Esports de la Generalitat, esports.gencat.cat. L'esport català en València.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
quart de 12 de la nit, pràcticament, i estem molt contents pel que farem ara mateix. Dilluns que ve es lliuren les Creus de Sant Jordi, una distinció que reconeix pels seus mèrits persones o entitats que han destacat a Catalunya en l'àmbit cívic, cultural o de defensa del país. El govern premia cada any una vintena de persones i una desena d'entitats que fan que Catalunya sigui millor. Moltes vegades en aquestes llistes hi ha persones que algú coneix més, d'altres menys, però sovint també pot passar que hi hagi premiats que passin més desapercebuts. Com que la desena d'entitat i la vintena de persones no ens hi cabien, vam agafar la llista i en vam escollir tres. Tres dones. Ja podem saludar la primera, que és Maria Antònia Peralba Pellicer, metgessa. Bona nit.
Bona nit. Bona nit, Manel.
Ens escoltes des de Coll de Nargó,
sí,
eh?
Sí.
Molt
perfecte.
Bé. Doncs a vostè l'han premiat, i llegeixo literalment, per la seva professionalitat i empenta que l'han portada a posar sempre en valor la sanitat al món rural gràcies al seu treball durant 40 anys com a metgessa d'atenció primària. D'aquests 40, 35 a Coll de Nargó. Déu-n'hi-do, està sorpresa, contenta per aquesta distinció?
Sí, les dues coses, no? Sí, em va sorprendre molt quan la consellera de Cultura em va trucar, i, clar, és una sensació de felicitat molt gran, i estic molt agraïda de que m'hagin donat la Creu de Sant Jordi. Sí, és un fet molt important a Catalunya, no?, la Creu de Sant Jordi.
Clar, a mi m'agrada aquesta distinció, i per això volíem que estigués al programa, perquè d'entrada de metges, metgesses que ens atenen, en tenim sempre al voltant i durant tota la vida, i no sé si els acabem valorant mai suficientment, però clar, escollir-ne un per donar-li, o una per donar-li la Creu de Sant Jordi, també és que alguna cosa ha d'haver fet vostè. Com és això de treballar tants anys en una zona rural?
Bé, tot just vaig acabar la carrera i ja vaig començar a treballar al món rural, i ja no, sempre vaig anar seguint, i bé, ens vam anar adaptant. Bé, perdona, jo crec que és un reconeixement a l'atenció primària que m'hagin donat la Creu de Sant Jordi, no? Perquè hem treballat sempre amb equip, ni que cada poble tingui el seu metge, la seva infermera, treballadora social. S'ha de treballar en equip, perquè hi havia moltes hores de treball, pràcticament cobríem les 24 hores al dia, i fins que no es van obrir els CAPs, no? Quan es van obrir els CAPs, doncs ja vam tenir una jornada normal, no?, com l'altra gent, de 8 hores. Però bueno, nosaltres vam estar bé. Bueno, ja, de fet, jo parlo en plural per les meves companyes que van fer el nucli, no?, que són les companyes d'Organyà, la Carme Clotet i la Lourdes Travé, i la meva infermera, la més important, que vam treballar juntes sempre als 35 anys, no?, de Coll de Nargó. Pues, ja vam fer un equip, i entre totes ens repartíem el treball, i vam estar bé. I bueno,
Ha vist canviar molt la professió en aquestes dècades, o no ha canviat tant?
Sí. Ha evolucionat molt, no? Però, a veure, en principi tot anava més a poquet, bueno, com tot, no? Totes les coses, bueno, la nostra generació, que ja som els baby boomers, hem vist que les coses anaven canviant ràpid en comparació als nostres pares, però als últims temps, amb la informàtica, tot ha anat molt de pressa, i quan va arribar el Covid encara molt més, no? La normativa, tot anàvem molt, molt de pressa. Però bueno, per bé, crec que per bé, perquè en la informàtica tens moltíssima informació, clar, les estadístiques es volquen allà, i tu pots prendre decisions molt més correctes, no? Ara, per exemple, el risc cardiovascular, que als metges d'atenció primària és de lo més important, pues, amb les estadístiques que arriben dels Estats Units, d'aquí, que aquí es van fer a Girona, pues, posem els tractaments. I, bueno, amb tot en general, la medicina aquests últims anys ha evolucionat molt ràpid, com tot.
Costa trobar metges que vulguin treballar en zones rurals, com vostè?
Sí. Fa moltíssims anys que tenim aquest problema. Fa 30 anys bueno, que jo vaig fer una baixa per maternitat, no trobaven ningú, no trobaven ningú que vingués. I vaig treballar fins al dia del part, és veritat. I després pues, ja va venir una persona, però mentrestant la meva companya ho va fer. Vull dir, sí, sempre ha estat molt complicat i ara pues, pot ser més, no? Però sempre hi ha hagut problemes.
Clar, per acabar, com que aquí ens està escoltant bastanta gent, no sé si podem generar aquí vocacions. Per què és bonic fer de metge o metgessa rural?
En principi, pues, tractes a tota la família, no? Dels més grans, dels avis, fins als nens, perquè els pediatres, clar, fan la consulta unes hores, però la resta, bueno, com a mínim aquí a Barcelona, jo no sé com funciona. Aquí et ve unes hores al pediatre, però la resta del dia ets tu que atens els nens. I clar, coneixes a tota la família. Ja anàvem, ara crec que no van tant a l'escola, però nosaltres anàvem a l'escola, fèiem les vacunacions, les revisions escolars. També estàvem molt en contacte amb els mestres. Tot és com un equip, no? Tots els professionals que hi ha als pobles pues, estem en contacte i es va fent tot, no?
Doncs...
Crec que és... A veure, jo vaig estar molt bé. Ara, jo també entenc que a la gent jove pues, els costa perquè és un ambient tancat, un poble, no? Clar. I a la gent jove avui dia els agraden altres coses. Bueno, vam ser una generació i tot canvia, no?
Sí,
tot,
cada lloc té la seva gràcia per això, perquè la ciutat també té coses positives per als joves, però d'altres de complicades. A veure si en trobem que segueixin les seves passes. Maria Antònia Peralba, moltíssimes gràcies i felicitats per aquesta Creu de Sant Jordi.
Sí, moltes gràcies.
Bona nit, que vagi molt bé. I aquí a l'estudi tinc Creu de Sant Jordi a la dreta i Creu de Sant Jordi a l'esquerra. Comencem per la dreta. Marta Sant Soler, catedràtica emèrita de Matemàtiques. He començat a mirar reconeixements i la llista em surt molt llarga, però vaja. Ha estat degana de la Facultat de Matemàtiques a la Universitat de Barcelona, presidenta de la Societat Europea de Matemàtiques. Crec que amb això ens donem per presentats. Bona nit i gràcies per ser aquí.
Bona nit. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
En el seu cas, el jurat destaca la seva gran contribució al món de les ciències i les matemàtiques. Fins aquí queda clar. Però jo després he anat buscant coses i he vist coses com que vostè ha investigat l'estocàstica, anàlisi estocàstica. Aquí ja m'he quedat clavat.
No, estocàstic vol dir el mateix que aleatori. Aleatori és en llatí, i, o sigui, l'arrel és llatina, i estocàstic és la grega. O sigui, això vol dir les matemàtiques que modelitzen l'atzar. Llavors, el món està ple d'atzar. Moltes de les matemàtiques que s'havien fet fins a una certa època eren matemàtiques on el principi filosòfic era el determinisme, però després, per exemple, amb la mecànica quàntica, doncs es va implantar, la teoria de les teories físiques doncs demostren que a nivell atòmic i inclús subatòmic, doncs el comportament de la matèria és aleatòria. I llavors els models en els que intervé l'atzar doncs són els que donen millors resultats per això, no? Per entendre la realitat.
Clara, ja m'ho ha explicat molt bé, perquè d'entrada en matemàtiques i atzar o aleatoris semblaria que no pot ser, no? Que les matemàtiques les entenem com una cosa molt quadriculada.
No, o sigui, el quadriculat diria més doncs dir sí, no, blanc-negre, és dir, és utilitzar una lògica binària. Però fins i tot diríem en el comportament humà doncs no és sinó que hi ha tota una gamma de grisos entremig i precisament el que fa la probabilitat, que és doncs, la base de la modelització aleatòria o estocàstica, doncs és això, és contemplar tota aquesta variabilitat, tots aquests matisos que hi han i que recullen de fet, o sigui que recullen en general la incertesa i, diríem, la manca, no poder tenir a l'abast totes les causes que poden generar un efecte. I això, per exemple, un cas paradigmàtic és la meteorologia, no? Les previsions meteorològiques. Doncs hi ha quantitat d'ingredients que intervenen en el resultat. I, a més, aquests ingredients, o sigui, la quantitat d'aquests ingredients o l'intensitat d'aquests ingredients va variant molt ràpidament, no? Llavors, clar, aquí hi ha una complexitat que la manera de mesurar-la, doncs, és pensant que hi ha la intervenció de l'atzar. En realitat és com una contradicció, perquè, de fet, els matemàtics modelitzem l'atzar,
sí.
Per tant, no? Representa que desapareix aquest atzar, no? Però la idea és aquesta.
Molt bé, les matemàtiques les tenim a tot arreu, ara en seguirem parlant, però m'hagués agradat veure les cares que anava fent mentre dèiem aquestes paraules, la tercera creu de Sant Jordi que podem afegir avui. Pepa Plana, bona nit, benvinguda.
Bona nit, moltes gràcies.
Com t'has quedat amb això de l'estocàstica?
M'encisa, no, perquè hi ha... es poden mirar de molts llocs i jugar-hi, no? Vull dir que realment quan sento matemàtiques aquí a mi me surten totes les memòries de sofriment d'infantesa, no? D'allà, no, per favor, matemàtiques, no entendre-les, no jugar-les, no. I llavors, sent pallassa i jugant i no sé què, te n'adones que hi ha moltes coses que funcionen matemàticament.
Clar.
Molts tempos de gag són... pura lògica matemàtica, o fins i tot tinc deliris de començar, què vol dir l'atzar objectiu, i començar a delirar com passa, i per fer-ne jocs teatrals, o la serendípita, la serendípia, no?
Sí.
Serendipity, dius, hòstia, una troballa afortunada de forma accidental. Això és un joc pallasso. I quan t'apassionen les coses, veus que d'una cosa que no en tens ni idea... explicada de la manera que ho explica ella, tan deliciós, dius, ai, que xulo!
Sí.
Com tenir bons mestres o bons persones que s'apassionen per la seva feina, que t'ho transmeten, et fan un contagi de dir, ah, doncs, ha de ser molt xulo, això.
I tant.
Però feia cares com dient, ah...
Sí.
Ho estic entenent.
Clar, és que ets molt expressiva, però mira quina connexió més bonica hem fet amb les matemàtiques i la teva professió. No t'havia presentat, però ara la gent ja ho ha deduït.
Està bé.
Pallassa, premiada amb la Creu de Sant Jordi per la seva contribució al món de les arts escèniques i al circ. També he anat veient que ja t'havien donat el Premi Nacional de Cultura, el Premi Nacional de Circ del Ministeri de Cultura el 2022, i han dit que ens faltava la Creu de Sant Jordi, que la tingui també.
Diu, me falta el Premi Revelació. No me'l van donar mai.
Ara hem fet tard, per aquest no. hem fet tard. Com veu entrar cadascuna en les vostres professions? És a dir, com et vas fer tu matemàtica i per què tu pallassa? Comencem.
El procés és lent. O sigui, certament jo sempre he tingut molt interès pel coneixement, ja des de molt petitona, no? M'agradava escriure, m'agradava, doncs, la música, m'agradava, doncs, el cos humà, no? Les ciències naturals, i després, doncs, les matemàtiques va venir una mica més endavant, no? Perquè, bueno, no sé, moltes persones identifiquen matemàtiques amb comptar, però no és això, no? Llavors, la cosa va venir també per la meva habilitat en les matèries en què hi havia una certa lògica. Llavors vaig tenir, doncs, més d'un professor que em va dir, bé, més aviat ja quan, no sé, sobre 12, 13 anys...
Ja destacaves.
No? Sí, doncs perquè per descomptat has de fer ciències, no? Llavors el batxillerat ja es començava als 11 anys, per descomptat has de fer ciències, però per què no matemàtiques i tal. Llavors ho vaig considerar. I la veritat és que em vaig matricular a la facultat, però el primer any era un selectiu, llavors vaig estar dubtant molt entre fer matemàtiques i física, i vaig dubtar moltíssim, vaig pensar que les podia fer totes dues, però llavors la realitat s'imposa, i llavors, doncs, bé, es veu que si vols fer bé una cosa, doncs, bueno, i no aïllar-te absolutament del món, era bastant difícil, i vaig optar per les matemàtiques.
I la vas fer bé.
I he fet matemàtiques.
A les proves ens podem remetre. I com la Pepa Plana es va fer pallassa?
Jo dic d'una manera així, simplificant i molt tonta, perquè, en el fons, jo no vaig triar-ho. jo no vaig triar ser... Tu no pots voler ser una cosa que no saps que existeix. I jo no tenia referència. Els pallassos masculins m'agraden, sí, però en cap moment a mi m'entusiasmaven. És que no podia... És que no, ni se m'acudia que jo podia ser allò. Però ja de xiqueta, de petita, jo volia ser artista. I era un xafarot i una mena de... M'inventava festivals i com totes les àvies, que no ho veieu, aquesta xiqueta és una artista. Em van apuntar ballet. Ballet, bueno, va, les puntes, quin mal. I venga, els festivals. I llavors ja vaig començar molt jovenet al grup de teatre, jo sóc de Valls, del grup de teatre de Maternamo, i allò va ser com... Uala, uala. Jo m'hauria posat dintre d'un bagul quan venien els professionals de Barcelona. Jo tenia claríssim que allò seria el meu ofici, però no sabia com se feia. I jo volia fer teatre. Me'n posaré dintre un bagul, quan els de Barcelona marxaran, ja estaré allà.
Se t'hauran de quedar.
D'allà on siguin. I descobrir que es podia estudiar, va ser com... Vull dir que això de fer teatre es pot estudiar.
Clar, és una professió.
Oh, quina porta més meravellosa. Primer vaig estudiar a l'Escola de Teatre de Tarragona i llavors ja vaig fer el salt a l'Institut del Teatre de Barcelona. La pallassa la vaig negar. Jo la negava. Bueno, estic fent un curs a París amb l'Ariadna Mushkin per enriquir l'actriu. Què per enriquir? Vull dir que la pallassa anava ocupant espais. Uh-huh. I per casualitat, per atzar, me poso la màscara més petita del món i em revela una magnitud a mi. Dius que no interpreto cap personatge. Habito des d'un lloc que sóc la persona... dels meus somnis. La millor versió de mi mateixa quan me poso la màscara.
La màscara més petita del món, que és el nas, que ara en tens un de daurat, que te l'han donat fa poc.
Sí, també, el nas d'or. El nas d'or, de Cornellà.
Molt bonic. Tu deies, veies pallassos, però no existia la pallassa encara. Les dues heu acabat amb professions que en teoria o que pensem que estan molt masculinitzades.
No, no, realment, quan jo vaig estudiar, diríem, a la classe, llavors eren cursos, no era com crèdits com ara, eren cursos, i érem a meitat-meitat.
O sigui que de les matemàtiques sí que hi havia dones,
sí,
eh?
Sí, hi havia dones. Llavors, el que... és veritat que això ha disminuït, potser també perquè...
Doncs, o sigui, n'hi havia més a la seva època que ara.
Sí, estudiant, sí. Suposo que és també perquè hi havia moltes menys disciplines, moltes menys carreres, no?, vull dir, ciències mateix, doncs, eren les ciències clàssiques, no? Mentre que ciències ambientals no existia, per exemple, no? O, que sé jo, bioenginyeria no existia, o bioquímica no existia, no? Era biologia, simplement. Llavors, jo suposo que això també ha fet que es diversifiqués més amb carreres on les dones se senten més atretes. Això és una cosa que es pot discutir per què, però és així. I llavors el tema fonamental és el que en diuen el sostre de vidre, no?
Sí.
És a dir, diguem, de les meves companyes a la facultat, doncs la majoria van anar als instituts, a professores d'instituts, i a la universitat molt poques ja. I molt poques i disminuint, no? O sigui, van fer la tesi unes quantes, però llavors hi ha moltes menys, doncs, de poder-se anar situant en els àmbits universitaris.
El que passa d'una societat masclista que...
Està pitjor ara que abans.
Sí. I el cas de les pallasses?
Doncs el cas de les pallasses, com tantes altres coses, sí que és un ofici que... Però generalitzo, eh? Vull dir que l'humor s'ha escrit en masculí.
Sí.
Vull dir que...
I
llavors
coses.
És com que sí, hi ha un... I pallasses no n'hi havia. Vull dir que jo no tinc mares, àvies, besàvies, pallasses. Com a molt tinc germanes grans i contadetes... I no és perquè no en sapiguéssim, és perquè no se'ns deixava. Vull dir que hi ha com el teatre còmic, sí, però escrit en pluma masculina, no? La còmica és la tonta, la gorda, la lletja, o sigui, objecte del riure, perquè una pluma masculina escriu el que farà riure tothom, i aquest tothom sol ser masculí, perquè, clar, ostres, voler fer que dius... On és el meu còdic per fer una estructura còmica des d'un lloc no d'objecte, sinó de subjecte, on és el meu drama, on aquesta fallassa viu el drama, perquè en el drama profund hi ha la comèdia. Això és així.
Sí, això és diferent. Clar, la meva professió és diferent, no? Clar. Perquè la ciència no té gènere, no?
I el sostre de vidre, o sigui, sí, tu tens... Jo he tingut la sort i he remat molt, 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 però no passa res. Jo tenia ganes de fer aquesta feina i sabia que no era fàcil. Vull dir que tampoc no tinc plan B. Vull dir que... I que vas aconseguint, no?, premis, reconeixements, que, ostres, et fan una pentinada d'ego que dius, veus, tonta, no ho fas tan malament, va, tira, va, tira. Però que costa, i que hi ha un moment que, ostres, hi ha una edat que ja està, vull dir que ja ho has fet, i dius, no, home, si ara és quan en sé més.
Clar.
I com costa molt arribar... a llocs... Com més experiència tens i més vàlida ets i més costa accedir als llocs on t'hauria de no ser tan complicat poder-hi accedir.
Clar.
Estic parlant teatres importants, però el món és rodó, i com que el món és rodó no hi ha perill, perquè si jo fos pla dius, juny, me'n vaig igual no torno, però... I quan viatjo a l'estranger, que tens la sort que et conviden d'altres festivals, vaig, resulta que ets la guiri, que ets la... i ets molt bona. Ah. Dius, bueno, no actuo aquí als teatres millors, però en canvi me'n vaig a...
Sí, diries que t'és més fàcil actuar en places importants a fora que aquí.
Sí, 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 però això és... Això... Ens passa als artistes arreu, eh? Vull dir que aquest, com dient, aquí ve algú de fora i també és una mica millor, sí, perquè ens enlluernem pel que ve. Però jo crec, i n'estic segura, companys masculins del mateix ofici han pogut accedir més fàcilment a llocs que a mi encara... Bueno, ja n'hi ha prou, Pepa.
Sí, sí.
Aquí era el teu.
Aquí...
Però hem al segle XXI i estem ja per trencar sostres.
I tant, perquè ara
ja
deies...
s'ha acabat.
Ara deies, no he tingut àvies, mares, potser alguna germana gran, el que segur que tens és filles. I si no, aprofitem ara el micròfon per dir-ho, aneu-la a veure. On et poden anar a veure?
Ara estic en creació d'espectacle nou, que s'estrenarà al maig, i estic de gira amb quatre espectacles diferents, però sóc un desastre. No sé, el pròxim bolo...
Bueno, entreu a la seva pàgina web...
Això.
Que...
No, hi ha com aquest parón de creació, però...
Si tu te'n vas, totes aquestes segueixen
si
voltant...
Si tu te'n vas, veus que no veus, l'atzar i Penèlope, i el pròxim, que és A cada pas.
Doncs a cada pas seguiu-la, perquè val molt la pena. Això de les matemàtiques ens costa més de recomanar que segueixin, però també. Felicitats a les dues. No sé si teniu el discurs preparat o si s'ha de fer discurs o no en això d'un...
No ens deixen dir res.
Ah, no? O s'agafa i te la penges i au?
No ens han dit res.
O haurem d'escriure les memòries.
Sí. Bueno, això té l'avantatge que hi podeu anar més relaxades a gaudir-ho, per si de cas els discursos ja els hem fet aquí.
Exactament.
Moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut. Moltes felicitats i ben merescudes les creus.
Moltes gràcies. Si et portes bé, ja te la donaran.
Ui, el que em queda a mi.
Home, ja és que no... Amb tot el que fas, què vols?
No, encara no.
Te la mereixes molt.
No ho sé pas. Bona nit, un petó a les dues.
Bona nit.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Ofertassa de Nadal a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la pinya amb maduració natural, comprant-ne dues unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € el quilo. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any,
senyores i senyors,
torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damaris Gelabert, Su...
I tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
Bona nit. En el sorteig del migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
9 de maig de 1938.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
La nit dels ignorants 3.0.
La nit dels ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer el versè. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí 3 minuts seran 3:15 de la nit i ha arribat aquell moment de la setmana tan bonic en què l'Àlex Gorina es munta aquí una pel·lícula que ens encanta a tots. Benvingut, Àlex.
Bona nit.
Mira, avui que sé de què vols parlar, sembla que el Vaticà ens han escoltat.
Sí o no?
I tinc un missatge del Papa Francesc per tu.
Mare meva.
Atent, eh?
Quiero acabar mi saludo deseándoles una feliz y santa Navidad. Bon Nadal a tothom. I, por favor, no s'oblidin de rezar per mi. A favor.
Doncs mira, el Papa Francesc s'ha adreçat als fidels de l'Arxidiòcesi de Barcelona avui en català i he pensat, home, aquí ens han espiat, sabien que venies a parlar d'alguna cosa que anava per aquí.
Un motiu més, perquè per una banda tenim això, per una altra, ara fa pocs dies, el 8 de desembre, se'n va encarregar el Papa d'ampliar, diguem, els cardenals que hauran de decidir qui serà el pròxim Papa quan ell peti o... dimiteixi, sí. I aconseguir reduir l'edat mitjana d'aquests cardenals que no, ara no passen dels 60 anys. O sigui, és meravellós. Una mica la intenció de que la cosa segueixi anant cap endavant, no? I, per altra banda, s'estrena demà un abril que es diu Conclave, de l'Edward Berger, amb el Ralph Fiennes de protagonista, l'Isabella Rossellini també. I amb tot això plegat, doncs hem muntat aquí un espai que ara us explicaré. Però primer, anem al lloc dels fets.
Som-hi.
La Capella Sixtina, clar. Aquest és el tràiler de la pel·lícula que podré veure a partir de demà, que ha dirigit l'home que va fer la nova versió de Sin Novedad en el Frente i que ens situa en el cor del Vaticà, en el lloc on es fa l'elecció dels papes, que té un ritual claríssim, destruir l'anell de l'antic papa, a continuació tancar la seva habitació amb una mena de lligam per... i a continuació reunir-los a tots, que venen de tot arreu del món, i munten allà un esplèndid hotel de 147 habitacions de luxe per ells, si no poden sortir perquè tanquen les portes amb clau, com clave.
D'aquí la paraula.
D'aquí la paraula, que hem de dir conclava.
Conclava, la il·luminació que m'acabes de provocar.
Doncs sí.
Com pot ser que no hagués arribat a aquesta conclusió?
Hi ha un senyor que diu, surtin tots els que no han de formar part de l'elecció i tanquin l'emporta amb clau.
Conclave.
I patapam, tanquen la porta amb clau. Es queden a la Capella Sixtina sense llum, pràcticament, tanquen els vidres d'en fustes i tot perquè ningú pugui espiar, drons inclosos, i llavors anem a la Capella Sixtina al moment que Michelangelo pintava el sostre.
Profanáis las sagradas escrituras. El cuerpo desnudo no es tema adecuado para el arte. Entonces Dios mismo es profano. Él creó al hombre a su propia imagen. ¡Blasfemia! Y lo creó con orgullo, no con vergüenza. Y dejó que los sacerdotes inventasen la vergüenza. Y ahora herejía, herejía. Pintaré a las criaturas humanas como Dios las creó, en la gloria de su desnudez.
Orga a tope, sí. Pel·lícula amb Rex Harrison fent el papa Juli II, que va encarregar Michelangelo que pintés, i era Charlton Heston, al sostre de la capella. Ho va fer dues vegades. La primera amb els apòstols no li va agradar, va destruir la seva obra i va fer el que veieu ara, el judici final, el frontal, encara no l'havia pintat i vindria un escàndol de mort perquè un cardenal que es va fotre amb ell perquè havia pintat despullats, el va pintar despullat, amb una serp que se li menjava els testicles.
Mare
I encara meva. Això podeu veure... Allà baix, a la dreta, per entrar-nos a la cantonada, es pot trobar...
L'hem d'anar a buscar, i tant.
Quan això es va veure. La veritat és que, a més, va muntar una vestida monumental, inèdita per l'època, i no volia fer-ho, no volia fer-ho. El papa li va dir, has de fer-ho, perquè ell volia esculpir i volia fer Vaticà, però no volia pintar.
Doncs no s'hi va posar per
no
poc.
No s'hi va posar per poc.
Ho va deixar bé.
I el papa no va passar ni dient, quan acabaràs? I l'altre, quan doni la gana, quan acabi, i ja està. Anticipant coses de diverses pel·lícules que han fet conclaves i que ens han explicat el futur, la primera seria Les sandàlies del pescador.
Acceptes ne eleccionem de te canonice factam in sumum pontificem?
Acepto. I que Dios se apiade.
¿Qué nombre deseáis adoptar?
Conservaré mi propio nombre. Kirill, el del santo que fue el primero en llevar el evangelio a mi país.
Anthony Quinn interpretava el paper de Kirill Lakota, novel·la de Morris West, que explicava com per primera vegada, després de moltíssims segles, un polonès arribava a ser papa i venia de Sibèria 10 anys. Kirill per Carol, és a dir, Carol Wojtyla. 10 anys després d'aquesta pel·lícula, un polonès es va convertir en el primer papa no italià de moltíssim temps, no? Sí. I la màfia italiana del Vaticà tremolant, perquè allà se'ls acabava, diguem, el xollo de definitiva. Aquesta és la primera anticipació d'una pel·lícula monumental, esplèndida, amb Vittorio De Sica fent el paper que aquí fa Ralph Fiennes, a la pel·lícula nova que podeu veure a partir de demà. I és curiós, perquè encara ho podem superar, això. Hi ha una pel·lícula de Nanni Moretti, el director de Caro Diario, que es diu Habemus Papam.
Questi giorni ho pensato molto a voi e purtroppo ho capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato.
A Michel Piccoli fent el paper bunyolejat totalment, sí. com era de rigor, d'un papa que anticipa la... O sigui, que fa un Benedetto.
Sí,
què
sí.
vol dir fer un Benedetto? Doncs vol dir... Aquí us quedais.
O sigui, se'n va, se'n va.
Perquè ja estic prou. Això és un rotllo, no hi ha manera que em feu cas. Em teniu sacrificat i, a més, sortiran vergonyes que no vull tal. I aquest home fa el mateix. S'acolloneix. I al moment que ha de sortir a la tribuna de la Piazza de Sant Pere a saludar per primera vegada la multitud, doncs diu, no, ho sento donar-me la notícia. No seré el papa. I tot el col·legi cardinalici es queden absolutament espatat. El que realment va ser divertidíssim. Bueno, totes aquestes pel·lícules, cap s'ha rodat al Vaticà, no van donar mai permís, tot era xinexità, decorats monumentals, etc. Però encara podem superar quan Dan Brown, la segona part, que va ser el primer llibre anterior, el Codi da Vinci,
sí.
que es deia Àngels i Dimonis, amb el personatge del Robert Langdon que interpretava Tom Hanks, investiguen un Vaticà que està a punt de ser, diguem, posseït per la ultradreta, cosa que està passant ara en aquests moments. També anticipa una mica coses com veureu, perquè resulta que poc o molt existeixen o no existeixen uns que es diuen Illuminati.
Hijo mío, Dios responde a todas las plegarias, pero a veces responde no. El colegio no suspenderá el conclave. Te sugiero Aunque dediques tus esfuerzos a ayudar a la Guardia Suiza a encontrar el explosivo, si es que existe, y que dejes el liderazgo de la Iglesia a sus líderes.
Als italians, evidentment. És evident que després d'un papa polonès, un papa alemany i un papa argentí, ara han de tornar els italians, sí, com sigui. Tenen quatre possibles papes segrestats que els, per prendre el poder, la ultradreta vaticana i la ultradreta mundial, com a tot arreu en aquests moments. És a dir, aquesta pel·lícula començava a avisar-nos d'algunes qüestions. I ja acabaré dient-vos que aquesta pel·lícula que s'estrena demà, Conclave,
La recomano molt.
La recomano molt, especialment també per la imatge que dona del que són les monges dins de l'ofici de ser vaticanista, perquè el que fan és el mateix que va passar a la Sagrada Família aquí, quan van només netejar l'altar, que és servir taula, fer la cuina, netejar vàters i fer els llits dels
Sí, aquesta setmana hem parlat aquí amb tres dones del SEM La Veu, que reclamen un paper més actiu, evidentment.
Doncs aquesta pel·lícula té una sorpresa final monumental, que potser també en aquest cas anticiparem alguna cosa que tard o d'hora ha de passar. Amigues i amics, ai, papa, papa, i si alguna vegada passarà el que diu la Rigoberta Bandini? És a dir, ai, mama,
la mama de Roma.
No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no...
Doncs no sé si ho veurem, això, Àlex Gorina, però hauria de poder
passar. Penso aguantar fins al dia que ho veiem tots plegats.
Vinga, intentem-ho.
Aquí us deixo. Amb molts papes, alguna papissa, hi ha d'haver una papissa Juana, segle IX, aquesta és una llegenda. I en tot cas, bona
esperant
pel·lícula.
Esperant la mama, clar que sí.
I que passin coses, que passin moltes coses.
Fins dijous, Àlex. Se'ns està acabant el dijous, de dijous de 19 de desembre de 2024. Només n'hi haurà hagut un, així que l'hem d'acabar bé. I qui ens ha estat escoltant des de les 10 atentament? Una oient que tenim a Menorca, Tita Llorenç. Bona nit.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. De seguida parlarem d'un rècord Guinness, que això m'té fascinat, però abans t'he de preguntar si hem après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit.
Pues sí. Mira, pues que la ciència és molt curiosa. Sí. I ja es diu que un virus intestinal crònic pot tenir a veure
l'Alzheimer.
L'Alzheimer, sí, l'Alzheimer.
Sí, sí. Aquestes connexions són ben curioses i sort en tenim dels científics que ho van estudiant i ens ho van mirant, i després alguns reben merescudament la creu de Sant Jordi. Escolta, he dit, tindrem una persona, la Tita Llorenç, que va fer un rècord Guinness. Quin tens?
Bueno, mira, pues vaig estar a Brasil el mes de febrer d'aquest any nedant una travessia a aigües obertes i bueno, vaig ser la persona més veterana que ha nedat i aquest és el rècord. És una travessia de 36 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Sí, per la costa de Rio de Janeiro. I, bueno, no dic, jo dic que no és de les travessies que més contenta estigui, perquè per circumstàncies no va sortir el bé que jo voldria, però, bueno, és curiós que, pues mira, tenc un rècord perquè vaig ser la persona de més edat que la va fer.
I quina edat tenies quan la vas fer? I quina edat tens? Bueno, no ha passat tant temps, vull dir que...
No. En tenia 55 i ara en tens 56.
Molt bé. I com comproven? Tenies allà la gent del rècord Guinness o què?
No, perquè el que es veu que aquesta gent pues, està molt damunt dels rècords i si allà ells van mirant i van veure pues, que ja era la persona pues, de més edat que l'havia fet.
Clar.
I sí.
Saps que la teva història em recorda molt una pel·lícula que vaig veure no fa gaire, no sé si tu l'has vist, una que es diu Nyat, amb l'Annette Bening. I la Judy Foster, també d'una nedadora que va voler, ja que no era jove, diguem, i que va voler fer una travessia molt, molt important. Tu què et va portar a nedar?
Pues mira, jo, casualitats, quan ell estava intentant un dels seus intents de Cuba a Florida, pues jo li vaig escriure un messenger.
Ah,
perquè
sí?
Jo en aquell temps estava intentant fer el canal d'Eivissa a Mallorca, que són 85 quilòmetres, i era una de les primeres travessies grans que jo volia fer. I li vaig demanar si me podia ajudar amb temes d'alimentació i tot, perquè, clar, 85 quilòmetres t'has d'alimentar mentre nedes. I la veritat és que no vaig tenir resposta.
No et va respondre, vaja.
No va respondre.
Ja no m'agrada tant la seva història. Ja no m'agrada tant.
Però bueno, mira, quan la gent me diu...
No mireu la pel·lícula.
Quan la gent me demana si he vist la pel·lícula, jo he dit, sí, mira, i d'aquell moment li vaig escriure, però sense tenir resposta, però...
I aquesta... Bueno, sí, la travessa aquesta de 85 quilòmetres l'has arribat a fer o què?
Sí, sí, sí. He fet totes les Illes Balears nedant, d'Eivissa a Mallorca, de Menorca a Mallorca, d'Eivissa a Formentera, i després vaig fer d'Eivissa a Dènia. Aquí també va sortir un rècord Guinness, però mira, no sé per què aquest estan més se sentim més aquest de l'edat que no sí. Es d'Eivissa a Dènia, que van ser 101 quilòmetres. Primera persona sense neu prec a la feta.
Sí? Ostres, doncs t'apuntem dos rècords Guinness per nosaltres. I vas a per un tercer o què?
Pues mira, no sé si serà rècord Guinness, però el mes de febrer vaig a Bolívia, a nedar en el llac Titicaca, i bueno, intentaré fer 20 quilòmetres que seran bastant complicats, perquè hem de recordar que està un llac a 3.800 metres d'altitud, el llac navegable més alt del món, i és aigua bastant freda. I abans si surt, ho provaré, no sé si serà rècord Guinness o què, però bueno, ho intentarem.
No passes moments molt durs quan fas travessies d'aquestes tan llargues o amb aigües tan fredes?
Sí, però l'arribada val pues, tot el patiment que hi ha durant la temporada d'entrenament i tot. És que, no sé, arribar aquí on tu vols arribar després de passar, pues, he arribat a estar 37 hores dins aigua i quan vaig fer Eivissa a Dènia 36 hores i quan vaig arribar, doncs pues, és una cosa que és inexplicable el que es pot arribar a sentir, i tot es pot arribar d'aquesta ja val molt de patiment.
Sí, sí, no sé si et marques un límit, és a dir, perquè conforme et vagis fent més gran suposo que les forces no seran les mateixes, però vas sumant aquí hores i quilòmetres, no sé quin et planteges.
No sé, jo mentre pugui ho faré. Sí que es ve que cada costa més i són reptes que requereixen molt d'entrenament, el cos ja no està com estaria fa... I més, jo vaig començar a nedar amb 30 anys. Vull dir que ja quan m'hi vaig posar ja...
Sí, déu-n'hi-do, ja era tard.
Ja, sí, ja era tard. Però bueno, sempre ho he disfrutat moltíssim i jo dic, mentre es disfruti i m'agradi el dia a dia, que el dia a dia ja és complicat, pues, mentre m'ho passi bé el dia a dia anant a entrenar i tot, pues, hi ha reptes per molt de temps.
Molt bé, doncs tant de bo que compleixis tots els que et proposis. Tu ara ho deies, que l'arribada ho compensa i ho cura tot. A nosaltres ens queden 2 minuts per arribar al final. Acompanya'ns, que posarem l'última cançó del dia, d'acord?
D'acord.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, Tita Llorenç. Un petonàs.
A vosaltres, un petonàs.
Alone, el tema cobra el darrer disc de The Cure, ens està acompanyant melancòlicament a la sortida aquesta setmana. Però hi ha coses a la vida que són tristes i alegres a la vegada. Un tema trist que parla de solitud i pèrdua, però que ens anima perquè confirma que una de les bandes més destacades de les últimes dècades no perd vigor. I ens serveix d'embolcall ideal per escoltar també la persona que acomiada avui el Catalunya Nit. Tornem demà a les 10.
Bona nit. Soc l'Enric Ferrer president de la Indicació Geogràfica Protegida Gall del Penedès. Avui per nosaltres ha estat un gran dia. Estem a les portes de la 360a Fira del Gall, que se celebra aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès. El protagonista de la fira és el Gall del Penedès, una raça d'aviram, autòctona, catalana, reconeguda per la seva qualitat i sabor únic en la carn. La fira no només ofereix l'oportunitat de comprar aviram de Nadal, sinó que també acull una mostra de cuina d'aviram i una selecció de vins de la DO Penedès. Moltes gràcies i bona nit.